tarda. Ara són les 2 del migdia. El segon dia de protestes del sector de la pagesia té previst col·lapsar amb les properes hores la ciutat de Barcelona.
Tornem a ser igual o més dels que érem ahir, perquè la gent té moltes ganes d'anar a Barcelona.
Fora bo que se'ns escoltés una mica, més que res, perquè si som aquí és perquè no se'ns ha escoltat abans.
Milers de tractors es desplacen a aquesta hora cap a la capital catalana després que molts d'ells hagin passat la primera nit a les carreteres que van tallar ahir. Durant tot el dia, el sector de l'agricultura i la ramaderia de Catalunya està en peu de guerra aquesta setmana i després d'un dimarts molt complicat als principals eixos viaris del país, les mobilitzacions estan a aquesta hora a punt d'arribar a Barcelona. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
La pagesia vol que la protesta a la capital catalana serveixi per posar en valor la seva feina i perquè les administracions públiques els escoltin i donin resposta a les seves reivindicacions.
Les tracturades estan arribant en diferents columnes que entraran a la ciutat per la Meridiana en el cas dels pagesos que venen de les comarques centrals del Vallès i també de Girona i per l'Avinguda Diagonal en el cas dels de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. Un cop a Barcelona volen desplaçar-se conjuntament fins a la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia i també fins a la Generalitat i la delegació del govern a Barcelona, que està ubicada al carrer Mallorca.
La mobilitat a la capital catalana, doncs, ja de per si complicada, es preveu caòtica aquesta tarda. Per això Trànsit ha fet una crida a evitar l'ús del cotxe i optar, si us heu de moure per la ciutat, fer-ho amb tren, amb transport públic, amb tren o metro. D'aquí uns minuts connectarem amb el Servei Català de Trànsit per saber l'estat en directe de les carreteres d'entrada a la ciutat, per calmar els ànims dels pagesos. Avui, primera resposta i solució del govern. L'ha avançat el president Pere Aragonès des del Parlament.
Es posarà en marxa el portal únic de relació entre el pagès, la pagesa i l'administració de la Generalitat, que recollirà tots els tràmits i que permetrà, doncs, que estalviar molt de temps.
Aragonès, doncs, que confirma que aquest portal únic per reduir la burocràcia dels pagesos s'habilitarà d'aquí un mes. I en una escala comunitària, la Comissió Europea obre la porta a una flexibilització de la PAC, la Política Agrària Comuna.
Des del Parlament Europeu, el vicepresident de la Comissió Europea ha dit que Brussel·les entén la urgència dels agricultors i ha defensat també que cal garantir que tinguin uns ingressos justos. Això passa per adaptar les normes perquè els agricultors no estiguin ofegats amb mesures inaplicables.
I avui, en directe a l'Estel Migdia, parlarem amb un d'aquests pagesos que està a aquesta hora a les manifestacions. D'una banda, ens parlarà com van aquestes manifestacions que arriben avui a Barcelona, i de l'altra ens explicarà el dia a dia que viuen d'aquest excés de burocràcia que ara volen eliminar. Tornant a casa nostra, a Badalona, a primera hora d'aquest matí, s'ha confirmat les pitjors notícies. Sota la runa de l'edifici enfonsat ahir s'hi han trobat 3 cadàvers. Ara se'ls està identificant per si són els cossos dels 3 veïns que miraven ahir de localitzar.
I mentrestant, els bombers continuen fent tasques de desenrunament per comprovar que no hi hagi cap més víctima, tot i que ho descarten. D'altra banda, es comencen a fer les primeres investigacions per esclarir les causes d'aquest accident. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, feia les primeres hipòtesis ara fa només uns minuts.
Possible motiu de l'enfonsament és la falta de qualitat i la falta d'alguns materials del sostre del quart pis, que era l'àtic.
I és que a simple vista el bloc no presentava desperfectes i l'Ajuntament confirmava aquest matí a Ràdio Estel que l'edifici havia passat feia poc una inspecció.
La tragèdia és de magnitud. Les víctimes són la mare de 2 filles menors d'edat que, a més, no tenen cap més vincle familiar a Catalunya. També un home, un noi jove que acabava de ser pare i una altra dona d'uns 50 anys. Tot això passa en un dia on totes les mirades a partir d'aquesta tarda estaran posades a l'Audiència de Barcelona. D'aquí poc més d'una hora hi ha de declarar Dani Alves en l'última sessió del judici on se l'acusa d'agressió sexual.
Alves donarà explicacions després que el forense, la policia científica i 4 perits de la defensa exposin les conclusions, tenint en compte la seva darrera versió i les declaracions de tots els testimonis aportats per la defensa. S'espera que l'exjugador del Barça mantingui que les relacions amb la víctima van ser consentides i que ho va fer estant molt begut.
En els esports, el comitè de competició no accepta cap recurs ni del Barça ni del Girona.
Així doncs, a hores d'ara no està clar que Vitor Roque pugui jugar a Granada i tampoc que Michel i Blin estiguin en el duel decisiu que el Girona juga aquest dissabte al Bernabéu contra el Real Madrid.
I avui també hem sabut que Madrid serà la seu dels Premis Laureus de l'Esport.
Estan considerats els Oscars de l'Esport amb la presència de les grans estrelles mundials del món esportiu. La gala es farà el dia 22 d'abril al Palau de Cibeles de la capital espanyola.
Són els principals temes d'aquest dimecres amb les protestes del sector agrícola per bandera. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem coneixent quin temps ens espera per a les properes hores, aquest temporal, si s'acosta o no, de cara a les festes de Carnaval. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens indica de cara a aquesta tarda que les boires han d'anar marxant de les comarques del Pla de Lleida i a la resta del país tindrem una mica més de nuvolositat, però núvols són molt poc importants. Les temperatures avui baixen una miqueta respecte a les d'ahir, però al centre del dia molt de fred tampoc n'està fent. Per tant, màximes en general entre els 14 i els 18-19 graus a molt estirar. La previsió per demà, doncs, ja ens anuncia petits canvis. Augmentarà més la nuvolositat. Al matí tindrem boires al Pla de Lleida, farà fred. Demà les temperatures màximes poden ser una mica més altes que les d'avui i de cara a última hora del dia tindríem ruixats dispersos a les comarques de Lleida, sobretot les situades més cap a l'Aragó i també les situades més cap al nord, cap a les comarques del Pirineu. Aquí és on pot ploure una mica més. La nit de dijous i divendres, precipitacions al Pirineu, i divendres pot ploure a qualsevol indret. No seran grans pluges, però sí que pot ploure a qualsevol punt del país. Dissabte aquestes precipitacions afectarien més les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona i també de Girona. Les temperatures a partir de divendres amb clar descens.
Ara, gràcies, Jordi. Ara passen 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz de la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Segon dia de protestes del sector de la pagesia catalana que avui porta la manifestació fins a la ciutat, fins a Barcelona. Just a aquesta hora estan arribant els primers tractors a la capital catalana amb la previsió de col·lapsar-ne els accessos i fer sentir les proclames del sector que protesten, entre d'altres, per l'excés de burocràcia que els exigeix l'administració pública, pels elevats costos de producció que han de suportar i per demanar també una adaptació al Mediterrani de la política agrària comuna a la Unió Europea.
Molts pagesos amb els seus tractors han finit a les carreteres que van tallar ahir i avui, i quan ha sortit el sol, han reprès la marxa amb la intenció d'arribar, com deies, a Barcelona. S'estan desplaçant des de diferents carreteres, com l'A2 o l'AP7. Les columnes de pagesos han sortit des de Medinyà a Girona, des de Fondarella a Lleida, des de Montblanc i també des de les Terres de l'Ebre. També han sortit tracturades des de Gurb i des de Sallent. Durant tot el matí, aquestes marxes lentes de tractors han complicat força la circulació a les principals carreteres de Catalunya i per això el Servei Català de Trànsit ha recomanat als ciutadans que facin servir el cotxe cada dia, que el deixin a casa i que ara facin els desplaçaments en transport públic.
La intenció és que els pagesos que arriben del Vallès i de les comarques centrals entrin a la ciutat i tallin l'Avinguda Meridiana i la resta de columnes, les que venen de les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona i també de Ponent, facin entrada per la Diagonal, on tenen previst aparcar-hi els tractors.
Pel que fa als pagesos de les comarques de Girona, que també entraran per la Meridiana, baixaran per l'AP7. És el que han pactat amb els Mossos d'Esquadra a canvi d'obrir la Nacional 2 aquest dimarts. Una vegada s'hagin trobat tots a Barcelona, els pagesos tenen la intenció de dirigir-se a la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia, a la delegació del govern espanyol i, finalment, al Palau de la Generalitat. Allà tenen previst reunir-se, serà a les 4, amb el president Pere Aragonès i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Els pagesos diuen que venen a la ciutat perquè és l'única manera que se'ls escolti. Aquestes són les reaccions de pagesos que ens arriben des de diferents punts de Catalunya.
Esperem firmar tots, cada un dels punts de manifest que hem decidit entre totes les províncies de Catalunya i fins que no estiguin aquests punts firmats, nosaltres estarem disposats a tornar a sortir al carrer i a tornar a manifestar-nos fins que es compleixin tots aquests punts.
Les grans metròpolis, com pot ser Barcelona, l'Hospitalet, àrea metropolitana en general, és com una bombolla i nosaltres som una altra cosa, no?, que sembla que només servim perquè els de Barcelona o àrea metropolitana vinguin a passar els caps de setmana, vinguin a gaudir. I crec que fora bo que se'ns escoltés una mica, més que res, perquè si som aquí és perquè no se'ns ha escoltat abans.
Els tractors, doncs, que s'acosten lentament a Barcelona, per tant, si esteu a la carretera a aquesta hora, sapiguem quins són els punts més complicats ara mateix. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquestes marxes lentes que ja arriben a Barcelona, però en tenim algunes que arriben una mica més tard, podríem dir, i que encara estan complicant molt el trànsit. És el cas de l'autovia A2. Penseu que en aquesta autovia A2 ara parlem d'aturades gairebé des de Collbató fins a Castellbisbal, més de 15 quilòmetres amb retencions. Autovia A2, Collbató, Castellbisbal, direcció Barcelona. Força problemes ara en aquesta autovia A2. També parlem de molta lentitud encara a la C58 a la zona de Barberà i entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. Ja arriben a Barcelona la C58, sobretot carregada, molt i molt lenta. I també la C33. Aquesta marxa lenta afecta la C33 amb lentitud, aturades entre Montcada i l'enllaç amb les rondes, o amb l'Avinguda Meridiana. C-17, la veiem lenta, sobretot la zona de Parets, Mollet, direcció Barcelona. I l'AP-7, venim des de Girona, encara amb retencions, trams d'aturades entre la Roca i Montornès del Vallès, també en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, que estàs fartant la situació que provoquen les protestes a hores d'ara, però per què es queixen? De què es queixen els pagesos? Parlen d'un excés de burocràcia que els fa passar més temps al despatx que als camps o damunt del tractor. A l'Estel Migdia volem conèixer de primera mà quines són aquestes traves burocràtiques i per això ens acompanya. Podem saludar, de fet, a aquesta hora en directe el Robert Vidal. Ell és pagès, cultiva unes vinyes a la comarca del Baix Penedès i que està, de fet, participant d'aquestes manifestacions. Robert, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com va? Primer de tot, estàs participant d'aquestes manifestacions. En quin punt us trobeu i des de quina columna venies tu cap a Barcelona?
Jo venia de la columna del Penedès i estem a l'alçada més o menys d'en Molins de Rei, entrant a Barcelona allà.
Un cop a la ciutat, quina és la previsió que teniu? Entrareu, entenc, vosaltres per la Diagonal, un cop aquí a Barcelona, què és el que teniu pensat fer?
Bueno, arribar fins a on es portava la marxa lenta, per als tractors i llegiran el manifest de tots els punts que reclamem per millorar.
Robert, aviam, parleu d'un excés de burocràcia, és en part un dels motius d'aquestes protestes, però en quin sentit? Què és el que us obliguen a fer l'administració i el que voleu que se simplifiqui?
Amb el tema de l'excés de burocràcia, a veure, sembla que els pagesos tinguem una... ens dediquem a fer medicaments, perquè hem de fer tants papers que avui te necessites un gestor, setmana sí, setmana també, i el paper amunt, paper baix. I això també són costos, cada dia més burocràcia, i és com una enginyeria burocràtica, això. I els pagesos estem patint un bullying burocràtic, des d'Europa, des d'Espanya, des de tot arreu, ja. És massa. Vull dir, la gent no pot aguantar-ho, això, ja.
I, per tant, quina és la manera que us podria facilitar a vosaltres les coses, el fet de tenir una activitat sense aquest excés de burocràcia?
Bueno, protestant, bueno, demostrarem el nostre descontent avui a Barcelona i que ens escoltin i, bueno, que estigui una mica més laxes amb el tema dels papers, de la burocràcia. Ha d'haver-hi un control, això està clar, però tampoc cal portar-lo al límit, penso jo.
Robert, ja deixant de banda aquests problemes que teniu al dia a dia, si no tinc mal entès, tu només fa 3 anys que et dediques a la pagesia, o fa relativament poc, i vens d'un sector que no té res a veure com és el sector de la banca. Per què vas fer aquest canvi quan normalment és al revés? Ara molta gent vol sortir de la pagesia per anar cap a altres sectors.
Bueno, a casa sempre hem tingut algunes oliveres, una mica de vinya, i de petit m'havia agradat la maquinària i tot aquest món. I, bueno, el sector de la banca tampoc és que estiri per tirar coets. M'agrada la naturalesa, m'agrada cuidar la terra. I, mira, m'hi vaig llançar. Ara és aquest any serà la quarta collita que em dedicaré. Vaig fer jove incorporació, també un drama, el tema de la burocràcia per fer incorporació, el tema de cobrar els ajuts, has d'esperar 3 anys, bueno, els cursets que s'han de fer per fer la incorporació els has de pagar de la teva butxaca també. Vull dir, dona moltes facilitats, però és mentida. És molt complicat, la veritat. I més si no ve de família pagesa.
Robert Vidal, pagès, que cultiva unes vinyes a la comarca del Baix Penedès. Que vagin molt bé aquestes manifestacions avui a Barcelona. Gràcies per atendre la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé. Bona tarda. De fet, davant d'aquestes protestes, el govern posarà en marxa d'aquí un mes un portal en línia que haurà de reduir el temps que els pagesos tarden a fer tots els tràmits burocràtics, que ara parlàvem amb en Robert. Aquesta és una de les principals accions que fa la Generalitat per calmar el malestar de la pagesia amb l'administració.
I el president de la Generalitat ha anunciat que en aquest primer trimestre de l'any s'habilitarà un portal únic perquè el sector primari pugui fer tots aquests tràmits d'una manera més ràpida i senzilla.
Es posarà en marxa el portal únic de relació entre el pagès, la pagesa i l'administració de la Generalitat, que recollirà tots els tràmits i que permetrà, doncs, que estalviar molt de temps encarregar documents diverses vegades, com és el cas, no? I, per tant, aquestes són un exemple de mesures que el govern està plenament compromès amb la pagesia del nostre país.
Aragonès també es mostra favorable que els productes agrícoles que s'importen de tercers països passin els mateixos controls sanitaris que els europeus i també que es pagui un preu just als productors, però recorda que no té competències per fer-hi front.
En una línia semblant a la del president català, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estén la mà també als pagesos i els promet que els facilitarà les coses amb un enfortiment de la llei de la cadena alimentària.
Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
I també avui, davant d'aquesta onada de protestes agrícoles arreu del continent, avui no només són aquí, també s'estrenen arreu d'Europa, la Comissió Europea està disposada a revisar la política agrària comuna.
Sí, en una intervenció al Parlament Europeu, el vicepresident de la Comissió Europea ha dit que cal adaptar les normes perquè els agricultors no estiguin ofegats amb mesures inaplicables i tinguin també garantits uns ingressos justos.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Ara són 3:15 de la tarda. Protestes dels pagesos a banda a Badalona a primera hora d'aquest matí. S'ha confirmat la tragèdia. Sota les runes de l'edifici de 5 plantes que es van sorrair, s'hi han trobat els cossos sense vida dels 3 veïns que els buscaven des del migdia. La tragèdia és múltiple. Una de les víctimes és una mare de dues menors que no tenen més família a Catalunya. L'altra era un home jove que acabava de ser pare i la tercera víctima una altra dona de 50 anys. A més, el bloc feia només una setmana que havia passat una revisió tècnica.
Cap a 2:15 d'aquesta matinada, els bombers han pogut localitzar el primer cadàver després de força estona traient runa i a primera hora d'aquest matí han localitzat els altres dos cossos. Els bombers no treballen amb la hipòtesi que hi hagi més persones desaparegudes, tot i que ho donaran per descartat en el moment que acabin aquestes tasques de desenrunament previst ja per aquesta tarda. És Mari Muñoz, sotsinspector dels bombers.
Queda per descartar, d'acabar de desenrunar i descartar que no hi hagi cap altra víctima, cosa que en principi considerem que no és una hipòtesi, i a partir d'aquí acabarà de finalitzar el servei, donar el servei i poder fer aquest traspàs a l'Ajuntament, als tècnics de l'Ajuntament i a les persones, als habitants d'aquest edifici.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que el possible motiu de l'esfondrament seria la falta de qualitat d'alguns materials del sostre de l'àtic. Tot i això, ha demanat prudència perquè encara es desconeixen les causes d'aquest accident. Segons ha confirmat a Ràdio Estel, el tinent d'alcalde de Badalona, Daniel Gràcia, el bloc havia passat feia poc una inspecció.
Fa 3 setmanes l'edifici va passar inspecció tècnica i, per tant, segons un tècnic expert, estava en correctes condicions. I des de l'Ajuntament, al revisar si hi havia algun expedient de disciplina, hem comprovat que no teníem obert cap expedient de disciplina a la finca. I, per tant, a simple vista, era un edifici que estava en correctes condicions.
I ara l'Ajuntament ja està oferint tot el suport als afectats i, de la seva banda, la Generalitat es farà càrrec de les filles menors d'una de les víctimes.
Mentrestant, els veïns residents als pisos intactes d'aquest bloc afectat no podran accedir a casa seva fins que el tècnic municipal, diuen des de l'Ajuntament, pugui fer una valoració definitiva estructural d'aquest edifici. Canviant de qüestió, obrim informació política. L'oposició catalana retreu al govern la falta d'inversions dels últims anys amb la sequera i el fan responsable del fet que Catalunya es trobi avui en una situació límit i que ara s'hagin de fer obres a correcuita per solucionar el problema. Marxem cap al Parlament. Avui hi ha hagut sessió de control al govern. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra fa 8 anys que té a les seves mans la Conselleria d'Acció Climàtica i l'oposició és molt crítica amb la inacció del departament en aquest període. Així li retreuen que deixés en un calaix les obres de les desaladores de la Tordera i el Foix planificades durant el tripartit de José Montilla. S'hi han referit Carlos Carrizosa, de Ciutadans, Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Albert Batet, de Junts.
En 2008 el govern decía que las desalinizadoras funcionarían entre 2011 y 2015. Y en 2024 ustedes dicen que funcionarán en 2028-2029. Es que es lo mismo.
Tiene usted la responsabilidad de una política errática, falta de previsión y constantes indecisiones estratégicas. Rotundamente, sí.
Y abans veiem governs que anaven a resar a la Moreneta i ara veiem que el govern el que va és a resar als peus de l'Almudena, perquè la segona solució és que la solució vingui de fora.
Des de la CUP i els comuns exigeixen que el govern posi més mà dura amb el turisme, Laia Estrada i Jèssica Albiach.
No pot ser que li demanem, li imposem restriccions a la pagesia mentre la indústria hotelera gaudeix de la temporada amb total normalitat perquè els límits que se li posen li fan pessigolles.
I donaré només una dada. Salou gasta més aigua que Reus i té 70.000 habitants menys. Això passa damunt de la taula la necessitat d'aplicar mesures específiques pel turisme.
Mentre que el líder del primer partit de l'oposició, Salvador Illa, del PSC, demana no multar els ajuntaments.
Ajudar els sectors afectats, no confrontar sectors, no permetre que es destrueixi teixit productiu i no decréixer. Ajudar.
Aquest estiu pot ser especialment dur per la sequera i fins i tot el govern té sobre la taula la possibilitat d'acabar portant aigua de Sagunt, València.
Gràcies, Judit. I en aquest mateix ple del Parlament s'ha aprovat accelerar la llei perquè els delictes sexuals comesos contra menors d'edat amb pena superior a 5 anys no prescriguin i la tramitarà per lectura única. Si la Cambra Catalana aprova la llei, la norma s'haurà de portar després al Congrés dels Diputats a Madrid perquè la prengui en consideració i, si cal, modificar el Codi Penal.
Gràcies a la tramitació per la via exprés, el debat final de la llei i de les esmenes ja es podria fer la propera sessió plenària. Aquesta iniciativa proposa modificar el Codi Penal espanyol perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus. Pel que fa als delictes d'aquest tipus menys greu, el text planteja que prescriguin més tard per tal que la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys.
Això passa a Catalunya, al Parlament, mentre que a Madrid, al Congrés, també hi ha hagut sessió de control al govern i hi ha hagut nova picabaralla entre PSOE i PP pel cas del tsunami democràtic.
El diputat dels Populars, Miguel Tellado, insisteix a vincular el cas amb el terrorisme i el PSOE els acusa de fer servir tàctiques pròpies de l'ultradreta.
Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP y ustedes pretenden amnistiarlos.
I al seu torn, el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, ha tirat de hemeroteca per respondre amb contundència als populars.
¿Me puede usted, por favor, decir por qué, después de las elecciones del 23 de julio, ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre, que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes y no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas?
A tot plegat continua la batalla entre fiscals del Suprem i el govern espanyol. Avui un dels fiscals conservadors que es va decantar per perseguir l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme, Salvador Viada, ha acusat avui el govern espanyol d'injerències.
Nos han hecho 155 encubiertos. En este sentido, es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno. Si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces pues ya está. Puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
Política a banda, però sense marxar dels jutjats, a l'Audiència de Barcelona i en menys d'una hora està previst que comenci l'última sessió del judici a Dani Alves, acusat, recordem, d'agredir sexualment una noia en una discoteca de Barcelona ara fa poc més d'un any. El futbolista parlarà l'últim de tots i, si es compleix l'estratègia de la defensa, intentarà provar que anava borratxo la nit dels fets. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta ja és la tesi que van defensar els testimonis que va portar la defensa de l'ex blaugrana. Els amics que van estar tota la tarda amb Alves van fer el recompte de tot l'alcohol que diuen que va beure. En resum, 4 ampolles de vi, una de whisky i un gin tònic durant un dinar que va començar cap a les 2 i es va acabar de matinada. També ho va dir la dona d'Alves, Joana Sant, va estar desperta esperant-lo fins que va arribar a 4:45 de la matinada. Diu que feia pudor d'alcohol, que va xocar amb un parell de mobles de l'habitació i que va caure desplomat al llit. Sant no va creuar cap mirada amb Alves ni a l'entrar ni al sortir de la sala. Avui, abans de la declaració del futbolista, serà el moment de revisar les proves pericials, com les gravacions de les càmeres de seguretat de la discoteca o les empremtes digitals que es van trobar al lavabo on es va cometre l'agressió.
Gràcies, Pau, pel que fa a l'educació. Més coses. Aquest curs, les escoles de Catalunya no avaluaran finalment la comunicació oral en català dels alumnes. El Departament d'Educació ho justifica perquè les escoles van carregades de feina, tot i que la decisió arriba després d'uns mals resultats de l'informe PISA.
Sí que es faran, en canvi, les proves d'expressió escrita i lectora. També es mantenen els exàmens de competències bàsiques, que aquest any també examinaran els nivells dels alumnes de quart de primària i de segon d'ESO.
Davant d'aquesta decisió del Departament, la Intersindical ha demanat ja que es mantinguin les avaluacions orals del català.
El sindicat diu que és una contradicció inacceptable i retreu a Educació que posi el cap sota l'ala. Creuen que la decisió demostra una falta de compromís que és especialment preocupant després que els resultats de l'any anterior mostressin un baix domini del català entre els alumnes en comparació amb altres idiomes.
I a la ciutat de Barcelona, problemes amb el servei de menjador en 42 escoles bressols de la capital catalana.
Sí, l'empresa encarregada del menjador ha comunicat a l'Ajuntament de Barcelona Barcelona que té dificultats per continuar prestant aquest servei en les condicions que requereix el contracte. Davant d'aquesta situació, el consistori ha iniciat les gestions per resoldre el problema i assegura que garantirà en tot moment el servei d'aliments als centres afectats. L'empresa ha entrat en concurs de creditors i hauria deixat de pagar també els proveïdors. De fet, les famílies alerten que ja hi ha algun centre amb problemes d'abastiment aquesta setmana.
I encara dos apunts més abans dels esports. Un home de 44 anys i veí de Cervera mor aquest matí després de xocar amb una paret mentre conduïa un vehicle elevador en una empresa que està situada al carrer Tapioles de Guissona.
Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, arran de l'accident, el treballador s'ha donat un fort cop al cap que li ha provocat la mort. La policia ja ho investiga i ha posat els fets en coneixement del jutjat de Cervera i del Departament d'Empresa i Treball, com és habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.
I per últim, la Policia Nacional ha desmantellat una organització internacional que es dedicava a la ciberdelinqüència i tenia ramificacions a Catalunya i ha parat a 65 detinguts.
L'organització enganyava les víctimes amb missatges al mòbil fent-se passar pels seus fills per demanar-los diners. Amb aquesta investigació s'han esclarit 95 denúncies amb un perjudici econòmic de 400.000 euros per les víctimes. Durant l'operatiu es va intervenir un ordinador portàtil amb més de 500 arxius de fulls de càlcul amb dades personals de possibles víctimes. Alguns dels arrestats viatjaven des dels Països Baixos, Andalusia, i ho feien a través de Girona.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora obrim els esports. Parlem del comitè de competició que ha fet cas omís als recursos de Barça i Girona per les targetes que van veure en la passada jornada alguns dels seus jugadors i l'entrenador Mitchell. Per tant, de moment, pel Barça, Vitor Roque no podrà jugar a Granada i l'entrenador del Girona, Mitchell, no podrà seure a la banqueta per dirigir l'equip al Santiago Bernabéu. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. D'una banda, el Barça va considerar injusta l'expulsió per doble groga del davanter Vitor Roque en el partit de dissabte contra l'Alavés. El club considerava que la segona groga va ser injusta, però competició no veu així i li manté el partit de sanció. Així doncs, per ara Xavi no podrà comptar amb Tigriño per al partit de diumenge contra el Granada. Pel que fa al Girona, el comitè de competició tampoc ha acceptat els recursos del club i manté l'expulsió de dos partits a l'entrenador Mitchell, que va ser expulsat per protestar una jugada del partit contra la Reial Societat. També mantenen la cinquena groga de Lei Blin, que va veure un cop el partit i ja s'havia acabat i cap dels dos estarà dissabte al Bernabéu. Els dos clubs encara tenen temps per recórrer aquesta decisió al comitè d'apel·lació. El Barça ja ha dit que ho farà.
D'altra banda, el Barça femení disputa avui a 8:15 del vespre als quarts de final de la Copa de la Reina. Ho fa contra el Sevilla.
L'objectiu de les de Giralde és aconseguir l'únic títol que se'ls va resistir la temporada passada quan van caure eliminades als vuitens de final per alineació indeguda contra l'Osasuna. L'equip blaugrana arriba al duel després de golejar la Lliga a l'Sporting de Huelva per 4-0 i després d'acabar també la fase de grups de la Champions com a primeres de grup. Catalanes i andaluses s'han vist les cares dos cops en les últimes quatre Copes de la Reina en ple de victòries culers. No obstant això, el Sevilla viu el seu millor moment de la temporada i és que no perden un partit des del passat mes de novembre quan van caure precisament contra el Barça.
Pel que fa al futbol masculí, avui ha jugat l'altre partit de semifinals de la Copa del Rei entre els dos atlètics, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao.
El partit d'avui ha jugat el Metropolitano. Els jugadors de Diego Simeone arriben a la cita amb la moral reforçada després del seu empat diumenge contra el Real Madrid a l'última jornada de Lliga, encara que amb molts partits acumulats a les cames. De la seva banda, els bascos arriben també amb bones sensacions després d'haver-se desfet del Barça en la ronda de quarts de final d'aquesta competició. El partit d'avui juga a 9:15 de la nit. El primer partit de semifinals ja es va jugar ahir amb empat a 0 entre Mallorca i Real Societat.
I a Madrid no es paren d'acollir esdeveniments esportius després de confirmar-se que serà seu d'un gran premi de la Fórmula 1 l'any 2026 i de voler optar als Jocs Olímpics. Avui s'ha confirmat que serà la seu de la gala de premis Laureus de l'Esport.
Per primera vegada a la seva història, la 25a edició dels premis se celebrarà el proper 22 d'abril al Palau de Cibeles. La notícia l'han revelat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, amb els membres de l'Acadèmia Laureus, Raúl González i Alessandro Del Piero, en un acte que ha tingut lloc aquest dimecres al Teatre Albéniz de Madrid.
I acabem parlant de bàsquet perquè el Joventut de Badalona té avui partit d'Eurocup.
La penya tanca avui a les 6 de la tarda la lliga regular de l'Eurocup a l'Arena de Riga, on juga el seu partit l'equip ucraïnès del Prometei. Els verd i negres buscaran una 11a victòria que certifiqui la quarta plaça final del grup. Això permetria a l'equip de Carles Duran disputar els vuitens de final a partit únic a l'Olímpic de Badalona i no a fora. El jugador Guillem Vives diu que l'equip és conscient de la importància d'aquest enfrontament.
Hem d'entendre que per molt que no hi ha molt de soroll en el partit, per nosaltres és molt important per afrontar el que espera l'Eurocup i si volem fer coses especials en la competició, doncs sabem que aquest tipus de partits són el que et marquen el rumb de la competició i esperem estar concentrats, fent la nostra feina i ser conscients de la importància.
En el partit de la primera volta a l'Olímpic de Badalona, la penya va guanyar per 3 punts l'últim rival del grup, que ha guanyat 6 dels 8 partits que ha jugat a l'exili de Letònia.
Estel migdia.
Programa Minut Final per la informació cultural. Avui amb l'estrena del primer tema que publica la Gym. És la guanyadora de l'última edició del programa Eufòria de TV3. Una cançó que es titula Vina.
Un tema festiu de pop electrònic en què la cantant busca, com ha remarcat el segell discogràfic, connectar amb el públic jove tant per la seva estètica com per la seva música, presentant la seva personalitat atrevida i apassionada.
Doncs amb aquesta estrena musical posem punt i final a l'Estel migdia d'avui. Recordin, avui, manifestació dels tractors per la capital catalana, per Barcelona. N'estarem molt pendents al llarg dels butlletins informatius aquesta tarda aquí a Ràdio Estel. Ho deixem aquí, tornarem demà quan siguin les dues del migdia. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.